Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Admetre la gravetat d'uns fets, siguin quins siguin, i demanar perdó sempre és un bon pas importantíssim per posar les coses a lloc i reparar els danys. Això és una obvietat, pensaran, però és el pas lògic que cal seguir quan el dany causat ha sigut tan gran, s'ha repetit durant tants anys i tothom ha mirat cap a una altra banda i no sempre es demana perdó. I dic això avui perquè sobre perdó, sobre reparar danys i sobre la feina feta per l'Església en els abusos a menors que s'ha comès al llarg dels anys, és del que parla en exclusiva a Ràdio Estel el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i també president de la Conferència Episcopal Espanyola. Una entrevista que, us recordem, podreu escoltar aquesta tarda al programa Sense Distància, però que d'aquí uns minuts ja us en reproduirem un tastet aquí a l'Estel Migdia. És cert que demanar perdó no tornarà una infància robada i destrossada a les víctimes, però no demanar-ho hagués sigut pitjor i les hauria condemnat a viure en el desemparament permanent de sentir-se ignorades. Per tant, cal dir-ho, el pas que ha fet l'Església, reconèixer el dany i acceptar-ho, és importantíssim. Ara bé, amb això no n'hi ha prou i per això s'ha anat més enllà fent els deures, col·laborant amb el Defensor del Poble, per exemple, i encarregant també una auditoria externa per radiografiar els abusos sexuals en aquest àmbit comesos a Espanya. El perdó és un bon pas, ara el següent hauria de ser el càstig i assumir-ne les conseqüències.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
A l'inici de l'Estel Migdia d'avui us farem 5 cèntims d'aquesta entrevista al cardenal Omella, que s'emetrà íntegrament aquesta tarda a Ràdio Estel, però hi ha d'altres qüestions a l'ordre del dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta setmana el català marcarà bona part de l'agenda política per dues qüestions. D'una banda, demà ja es podrà fer servir la llengua catalana per parlar en el ple del Congrés dels Diputats a Madrid, i de l'altra, la Unió Europea debat sobre l'oficialitat del català a les seves institucions.
I com a mesura de pressió, avui el president Pere Aragonès ha demanat la unanimitat dels 27 estats membres per fer oficial al català i ha assegurat que la reivindicació de parlar-lo a Europa no és una petició conjuntural del govern espanyol, sinó que ve de molt lluny.
El resultat que surti d'aquesta reunió europea de demà és encara incert. Bona part dels estats han mostrat reticències a que el català sigui llengua oficial a Europa.
Per això l'entitat Plataforma per la Llengua s'ha reunit avui d'urgència amb els representants espanyols per traslladar els dubtes que se'ls han transmès a altres països perquè l'oficialitat tiri endavant.
D'aquí uns minuts, Plataforma per la Llengua s'explica en directe en aquest programa. Els preguntarem per com afronten aquest pas històric pel català. En parlarem amb la seva presidenta, Ruth Carandell. I atenció, això el que ha passat aquest matí, que Xavier Trias ha assegurat que el PSOE estava darrere del cop d'estat del 23F a Espanya. Unes declaracions que han provocat la condemna del mateix govern espanyol, però també d'altres líders polítics.
Sí, el ministre en funcions de la presidència, Félix Bolaños, ha negat rotundament aquestes declaracions, mentre que el primer secretari del partit, Salvador Illa, i el portaveu dels Comuns, Joan Mena, han demanat a Trias que rectifiqui, ja que consideren que és una afirmació totalment desafortunada.
Mirarem també els jutjats on han condemnat a un any de presó i a 6 mesos d'inhabilitació a 5 agents dels Mossos d'Esquadra que van cometre una agressió racista a un noi a Manresa l'any 2019.
L'acord entre les parts evitarà que els Mossos entrin a presó. El pacte manté l'agreujant per racisme a 5 dels 6 agents. Tots ells hauran de fer un curs sobre igualtat de tracte i també pagar 80.000 euros a la víctima pels danys físics i morals que va patir.
I avui al bloc dels esports us explicarem que ja hi ha dia i hora per a la llista de convocades de la nova seleccionadora espanyola femenina de futbol, Montse Tomé. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'estudiant la farà oficial d'aquí a 2:30. A 4:45 de la tarda donarà a conèixer quines futbolistes viatjaran dijous cap a Göteborg per disputar el primer partit de la Nations League contra Suècia. En aquest llistat no hi figuraran les 39 jugadores que divendres van signar el comunicat de renúncia.
I en clau blaugrana, Ronald Araujo no disputarà demà el primer partit de Champions del Barça.
El tècnic blaugrana, Xavi Hernández, considera que l'uruguaià no està al 100% i que el convocarà pel partit del cap de setmana contra el Cádiz de Lliga.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb algunes pluges, però cada vegada tenim més clarianes i esperem una tarda relativament tranquil·la, amb nuvolositat variable a les comarques del terç nord de Catalunya, però la resta amb grans clarianes. Això permet que les temperatures, tot i ser una miqueta més baixes que les d'ahir en general, no pas a Girona, perquè aquí pugen una mica, siguin temperatures que ens fan parlar encara d'ambient xafogós, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral. Demà tindrem un dia molt semblant al d'avui, nuvolositat variable, grans clarianes, a la tarda més núvols, especialment a les comarques del prelitoral, i no descartem que demà a la tarda pugui arribar a caure alguna gota a punts del prelitoral, però serien fenòmens puntuals i bastant aïllats. Les temperatures, com deien, com les d'avui, tot això a l'espera de les pluges que esperem pel proper dimecres a tot Catalunya.
Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
L'Església ha fet els deures en la gestió del problema dels abusos sexuals. Així ho ha explicat en exclusiva a Ràdio Estel el cardenal Joan Josep Omella, president també de la Conferència Episcopal i Arcabisbe de Barcelona, en una entrevista que s'emetrà aquesta tarda al programa Sense Distància d'aquesta emissora. Serà a partir de les 6. Omella ha parlat d'aquest i altres aspectes de l'actualitat en una setmana on es troben reunits avui i demà els bisbes de la província tarraconense i on l'Arxidiòcesi de Barcelona celebra la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu de la Mercè.
El cardenal Joan Josep Omella ha repassat diferents temes de l'actualitat espanyola i diocesana. Ha destacat que des que l'Església ha pres consciència i ha actuat davant el greu problema dels abusos sexuals, aquests han disminuït molt.
Des de que hem pres consciència de que els abusos sexuals és greu i que crea una psicològicament un trauma molt fort a la persona, sobretot quan és petit, perquè si és consentit i de gran és diferent. És diferent. Però els petits, que són uns innocents, això és molt greu. Jo crec que això, d'alguna manera, des de que hem pres consciència, s'estan produint molt menys aquí a l'Església, dintre l'àmbit eclesiàstic. La societat encara, jo crec que no ha acabat de prendre del tot consciència. Tot ho focalitza molt a l'Església, però la societat està patint també, les famílies estan patint, i no entrem del tot.
L'arcabisbe de Barcelona ha reiterat també la demanda de perdó a les víctimes i la disposició a ajudar-les.
Tenim que estar com apenats i demanar perdó, i escandalitzats també estem per tots els abusos que s'han fet, que s'han comès a l'Església. És veritat que això s'ha comès fa més anys que ara recentment, però bueno, el mal està fet i les víctimes són les víctimes, i les víctimes pateixen, han patit i patiran. Jo crec que aquí tenim que està molt a prop de les víctimes i que siguin elles l'objectiu més important. També tenim que ajudar a l'abusador perquè no torni a abusar i que pugui demanar perdó i que pugui acostar-se també, si pot ser, a les víctimes, si pot fer-ho. Jo crec que també la reconciliació és bona sempre, però tenim que ajudar, però sobretot a les víctimes.
Omella, com dèiem, que avui i demà participa a la reunió dels bisbes de la província tarraconense, s'ha adreçat especialment als creients de Girona, que des de fa més d'un any esperen el nomenament del seu bisbe, i els ha demanat que no perdin l'esperança perquè el procés de relleu està en marxa.
I d'altra banda, en aquesta mateixa entrevista, Omella ha explicat que l'Arxidiòcesi de Barcelona ha iniciat el curs amb molts reptes i també grans il·lusions en el treball, i a pocs dies de la celebració de la Mercè ha avançat que enguany sí que assistirà a la missa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Tota la ciutat està volcada amb la Mare de Déu de la Mercè, i els representants de tota la ciutat és l'Ajuntament, evidentment. I l'alcalde, el Collboni, aquest any vindrà com alcalde, però ja venia tots els anys com a regidor, tenien alcalde, ja venia també. Sí, sí, jo agraeixo molt que representen a tota la ciutat, on hi ha catòlics, hi ha protestants, hi ha jueus, i hi ha de l'islam, però ells representen els catòlics també. Jo crec que aquesta presència és bona.
Recordem que durant el mandat d'Ada Colau, l'exalcaldessa mai va assistir a l'ofici de la patrona de la ciutat.
Així que ja ho sabrà, aquesta entrevista en exclusiva al cardenal Joan Josep Omella, que s'emetrà aquesta tarda a les 6 aquí al programa Sense Distància d'aquesta mateixa emissora de Ràdio Estel. A més, la conversa s'emetrà a través del nou canal online Anima Estel. Serà a 7:45 del vespre i també en repetició a les 12 de la nit. Aquesta entrevista, concedida de manera conjunta a Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Cristiana, es podrà llegir també a la revista en el número que sortirà aquesta setmana, que coincideix, a més, amb un canvi de disseny de la revista més modern i actual, coincidint amb el 45è aniversari d'aquesta publicació.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana la unanimitat dels 27 estats membres de la Unió Europea perquè el català esdevingui llengua oficial. Així ho ha expressat en un article publicat a diversos mitjans europeus avui, en què també ha assegurat que la reivindicació de parlar català a Europa no és una petició conjuntural del govern espanyol, sinó que ja ve de molt lluny.
Per això reclama que votin a favor de la seva oficialitat a la reunió prevista per demà dimarts al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Aragonès creu que és una gran oportunitat per corregir la greu anomalia històrica que representa que milions de ciutadans europeus no tinguin garantits els seus drets lingüístics. Els principals dubtes de les delegacions són econòmics, legals i també polítics, amb temor a un efecte crida en altres llengües regionals.
A tot plegat, avui l'entitat Plataforma per la Llengua han exposat als representants espanyols els dubtes que els han transmès altres països perquè l'oficialitat tiri endavant. Una reunió que ha tingut lloc a Brussel·les i sobre la que en volem parlar ara mateix amb Ruth Carandell. Ella és presidenta de la plataforma Per la Llengua. Senyora Carandell, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, moltes gràcies. Soc directora.
Ah, directora de la plataforma Per la Llengua. Corregim, doncs, el càrrec. Avui comentàvem aquesta reunió amb representants espanyols sobre aquesta oficialitat del català. Explicàveu que volíeu traslladar els dubtes que heu rebut d'altres països. Per tant, preguntar-te quins són aquests dubtes i quins països us han traslladat el seu dubte que el català pugui ser oficial a Europa.
Bé, nosaltres ja portem molts dies treballant en aquest tema i hem anat fent contactes amb diferents països i bàsicament ha estat un tema de que no tenien informació. Molts països ens han dit que ningú els havia passat informació i que si havien tingut algun dubte, doncs tampoc els havien contestat. I per tant, el que nosaltres el que els hem pogut donar és respostes jurídiques, perquè no hi ha cap element jurídic perquè es posin en contra, diguéssim, aquesta petició. Després també hem donat informació sobre què implica el català, quanta gent parla català, el règim d'oficialitat que té dins l'Estat, etc., per també tinguessin aquesta informació. I d'altres també els hem ofert, els hem fet arribar. I avui, doncs, aquests arguments, tant legals com econòmics, com de tipus sobre la llengua en si mateixa, no?, que poden fer tombar doncs, la visió d'aquells que encara no hagin estat informats, doncs els hem traslladat al mateix Estat espanyol, a la persona doncs, que porta aquestes negociacions, i per tant, per nosaltres hauríem de poder doncs, assolir aquest acord demà perquè no hi ha obstacles.
En vistes de que els comentaven de com ha anat aquesta trobada del debat que hi ha hagut aquests dies, no? També, per exemple, aquí a Espanya el Partit Popular amenaçant en tombar aquesta proposta. Confieu en que l'oficialitat del català a Europa tiri endavant?
Nosaltres creiem que demà està a l'ordre del dia d'aquesta reunió. Un dels principis bàsics d'Europa i de la Unió Europea és el multilingüisme i la possibilitat que tots els ciutadans europeus doncs, vegin recollida doncs, el seu dret no?, a fer servir la seva llengua. És una unió que ja té 24 llengües, ja 25 llengües no implicarà doncs, cap canvi substancial al que hi ha, sinó que més aviat es reforçarà doncs, aquesta idea que està en el nucli de la Constitució d'aquesta organització política no?, que és Europa ara mateix. I, per tant, per nosaltres és un tema nuclear de la Unió. A banda d'això, si no hi ha arguments legals en contra, si hi ha una realitat no, amb la llengua catalana que implica quatre estats, tres dels quals de la Unió Europea, i una comunitat parlant doncs, que fa que siguem la 13a llengua a Europa per davant de l'anglès, inclús, per nosaltres hi ha la possibilitat, és a dir, s'ha donat la possibilitat, està entrat a l'ordre del dia i es tracta doncs, que Espanya faci bé les coses i que negociï bé amb els països, explicar i que informi els països i que potser es pot començar una mica més aviat, no?, i aquesta feina està feta, però té els mitjans per fer-ho d'avui a demà.
Demà també serà un dia històric a Madrid, en parlarem en aquest programa, perquè per primer cop el català ja serà oficial, ja es podrà fer servir en els plens del Congrés dels Diputats. Com valoreu aquesta fita?
Bé, és una fita diferent, molt per sota de l'oficialitat a Europa, perquè l'oficialitat a Europa ens afectarà la vida diària, com a consumidors, com a ciutadans europeus, com a exercici de drets polítics, també com a poder acudir als tribunals. I a Espanya, aquesta fita, doncs, encara li falta moltes altres coses que s'ha d'aconseguir. Per exemple, l'àmbit de la justícia, l'àmbit que pengen també d'aquest reconeixement de l'oficialitat a Europa. Per tant, el d'Espanya és més un tema simbòlic, si es vol dir, o de prestigi de la llengua i de garantia dels drets de qui ens representen. El de l'oficialitat a Europa és un reconeixement que ens afecta com a ciutadans.
Ja per acabar, amb tot el debat que s'ha generat aquests dies a la llengua, el sap greu que el català hagi acabat sent una contrapartida per a la investidura d'un president espanyol, perquè fa la sensació que la llengua ha acabat sent una joguina en mans dels partits polítics.
No, el que és una tristesa és que allò que havíem dit sempre nosaltres, que tot era voluntat política, que no hi ha impediments legals ni al Congrés espanyol ni a Europa perquè perquè la llengua estigui ben reconeguda i perquè tinguem com a ciutadans garantits tots els nostres drets lingüístics, que és només un tema polític, doncs s'ha donat la raó, que és així. Llavors, pensant quant temps fa que hi ha la democràcia, no?, representa, i quan estan tardant a que es garanteixin aquests drets, que mai serà tard, si s'aconsegueix, però també s'ha demostrat que si finalment no es porta a terme, és purament per manca de voluntat política.
La Ruc Arandell, que és directora de la plataforma Per la Llengua, aquí volem agrair que avui ens hagi acompanyat aquí a l'Estel Migdia. Senyora Arandell, que vagi bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Encara sobre aquesta qüestió, de fet, si finalment el català no és reconegut a Europa, això podria tenir una incidència en les negociacions dels partits independentistes per a la investidura, perquè recordem que aquesta és una de les exigències d'Esquerra i de Junts per Catalunya per investir el socialista Pedro Sánchez. De moment, Esquerra va amb peus de plom i evita dir que aquest fet podria fer desencallar les negociacions. Des de la seu del partit, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra sap que les negociacions per la investidura són un trencaclosques i no vol fer cap pas en fals a l'hora de fer declaracions. De moment, el partit no concreta quines conseqüències pot tenir les converses amb el PSOE que finalment el català no sigui reconegut a Europa, perquè un possible acord per la investidura és polièdric i no només depèn d'aquesta peça. La portaveu del partit, Raquel Sanz, dona per feta una amnistia i acusa la Moncloa de no tenir una actitud de col·laboració amb l'independentisme.
El que demanaríem és que el govern de l'Estat renunciï a la seva unilateralitat pel que fa a la resolució del conflicte polític, perquè és un conflicte polític que existeix i que el govern de l'Estat el que decideix és fer veure que no existeix. Per tant, qui és unilateral respecte al conflicte polític és l'Estat. Nosaltres el que demanem és una via que inclou a tothom. Inclou els del sí, inclou els del no, inclou els del potser.
Sobre la renúncia explícita que demana la Moncloa a la via unilateral, se'ns diu que la prioritat d'Esquerra és un referèndum acordat amb l'Estat.
Gràcies, Judit, i més coses, perquè atenció a les declaracions que ha fet aquest matí Xavier Trias, que podrien també posar més bastons a les rodes a la negociació entre Junts i els socialistes per a la investidura de Pedro Sánchez. Escolti'm.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Encara, potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Crec que els socialistes estaven darrere.
Són declaracions que feia Trias ara, sí, Júlia, a Ser Catalunya.
Trias també ha assegurat que l'alcalde Jaume Collboni l'ha trucat per parlar de possibles acords i que a hores d'ara no descarta entrar al govern municipal. El juntaire també aposta per investir Pedro Sánchez, però no a qualsevol preu.
De fet, sobre aquestes declaracions que escoltàvem de Trias, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha contestat i ha dit que és fals que el PSOE orquestrés el cop d'estat. Ho ha dit en una atenció als mitjans des de Barcelona, on ha inaugurat avui l'exposició Nosaltres, les europees.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso de los Diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
I també des de la branca socialista, qui se n'ha pronunciat és el primer secretari del PSC, Salvador Illa.
Sí, el socialista ha demanat a l'exalcalde Xavier Trias que rectifiqui, ja que considera que és una afirmació totalment desafortunada, sense sentit i també dolorosa per als mateixos socialistes. A través de X, l'antic Twitter, Illa ha afirmat que el partit sempre ha lluitat per la democràcia d'aquest país.
I els comuns, de la seva banda, han instat a Trias a rectificar el que han considerat una barbaritat.
Trobo que són unes paraules que estan totalment fora de lloc, que ningú les entén, ni pel que diu ni pel moment en què ho diu, i segurament faria bé el senyor Trias rectificant aquestes paraules i, per tant, desdint-se d'aquesta barbaritat.
I, per últim, Esquerra també ha passat de puntetes d'aquestes declaracions de Xavier Trias. Escoltàvem, com abans, la portaveu del partit, Raquel Sanz.
Esquerra Republicana va ser l'últim partit a ser legalitzat després dels anys de dictadura i que no serem nosaltres, no, qui defensem una transició que sabem que té moltes ombres.
Pagament completament de qüestió a l'Audiència de Barcelona. La justícia ha condemnat a un any de presó i a 6 mesos d'inhabilitació a 5 agents dels Mossos d'Esquadra. Les defenses han arribat a un acord amb l'acusació que ha rebutjat les peticions de presó i d'inhabilitació, cosa que evitarà que els agents entrin a presó. Seguint avui el judici, hi hem tingut en Pau Massí. Més detalls, Pau, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha anunciat la presidenta del tribunal després d'arribar a un acord entre les parts.
Ramon Bernardo Colomé, Gerard Mòdol Conesa, David Pastor Campano, Xavier Rodríguez Maestre, Miquel Rey Molins i Ramon Domingo Soler com a autors d'un delicte d'atemptat greu contra la integritat moral. Concorre en tots els acusats, excepte Ramon Domingo, la circumstància agravant per haver comès el fet per motius racistes.
Així doncs, l'agressió racista s'ha saldat amb mig any d'inhabilitació, 6 mesos en què no podran exercir de policia en cap cos. La condemna també diu que els agents hauran de fer un curs per aprendre igualtat de tracte i que hauran de pagar 80.000 euros per danys i prejudicis, dels quals els agents ja han aportat 30.000 euros. A més, durant 4 anys no podran acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i hauran de pagar una multa de 300 euros. Al final de la vista, un parell d'activistes contra el racisme presents a la sala han criticat el pacte i l'han qualificat de vergonyós.
Gràcies, Pau. I marxant dels jutjats, la sequera no és cap novetat, està fent estralls a tot arreu i una prova d'això són els boscos de la conca mediterrània, que estan ja entre els que es troben amb més risc de morir de tot el món.
Ho apunta un estudi liderat pel CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha establert un nou mètode per saber quins boscos del món són més vulnerables a la manca d'aigua. A partir de les dades que n'han extret, n'han arribat a la conclusió que els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània, al sud d'Austràlia i al nord-oest de l'Amazònia i dels Estats Units.
A tot plegat, el catedràtic de Geologia i Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, assegura a Ràdio Estel que els 3 propers mesos seran força plujosos, però no n'hi haurà prou amb això per acabar amb la sequera que pateix Catalunya.
Vide també ha explicat... Vide també ha explicat que les pluges d'aquest cap de setmana no han servit per fer créixer aquestes reserves que hi ha als pantans de Catalunya.
Nuestros embalses, que están situados en general en las cabeceras de los ríos, no se han beneficiado, apenas se han beneficiado de esas lluvias, ¿no? Es decir, que no es tanto lo que llueve, sino dónde llueve, la oportunidad en el espacio para que se pueda resolver la sequía hidrológica.
I d'altra banda, el professor no creu que ni la ciutat de Barcelona ni tampoc la seva àrea metropolitana hagin de patir talls a l'aigua de boca en els propers mesos, tot i reconèixer que la situació és crítica.
I encara sobre medi ambient, atenció, perquè s'ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona. La situació s'ha donat a causa d'una intrusió de pols africana que està afectant el nord-est de la península Ibèrica des de dissabte.
El govern ha demanat a la ciutadania que prioritzi l'ús del transport públic i a les activitats industrials i obres públiques i de regeneració elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos. El govern també recomana als municipis la reducció o aturada de les activitats o obres amb materials que generin pols.
En plana econòmica, el govern ha xifrat amb 21.982 milions d'euros el dèficit fiscal del 2021, xifra que equival al 9,6% del producte interior brut català. Es tracta del màxim històric, després que en els anys anteriors el dèficit fos de 20.200 milions al 2019 i 20.772 milions al 2020.
La Generalitat va aportar el 19,2% dels ingressos, mentre que només en va rebre el 13,6% de la despesa. La consellera d'Economia, Natàlia Masguix, denuncia un ofec deliberat de l'Estat a la Generalitat.
Un ofec sostingut perquè, com hem vist, des de l'any 1986 la mitjana del dèficit fiscal és d'un 8,1% del PIB. Va oscil·lant, ho hem vist en el gràfic, 7, una mica superior al 10, però en aquesta mitjana de 35 anys en el 8,1% del PIB. Per tant, fa més de 35 anys que patim aquesta situació des de que tenim dades disponibles.
Mas també ha detallat que aquest dèficit suposa al voltant del 50% del pressupost de la Generalitat i ha remarcat que limita la despesa de salut, educació, serveis socials i infraestructures.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Són les 2:24. Obrim informació esportiva. La Reial Federació Espanyola confirma que ja hi ha hora per a la llista, per a la primera llista de la nova seleccionadora femenina de futbol, Montse Tomé.
Sí, serà a 4:45 de la tarda. Per tant, d'aquí a un parell d'hores sabrem quines jugadores convoca la nova seleccionadora pels 2 propers partits de la Nations League. Sabem que no hi haurà les 39 futbolistes que divendres van firmar el comunicat on anunciaven que no volien anar a la selecció. Entre elles hi ha totes les mundialistes, excepte les dues jugadores jugadores del Real Madrid, Atenea del Castillo i Clàudia Zornoza, que es van desmarcar. Recordem que Zornoza va anunciar que es retirava de la selecció a punt de fer 33 anys. Recordem que dijous la selecció espanyola ha de viatjar a Göteborg per jugar divendres contra Suècia i el dia 26 de setembre rebrà Suïssa a Còrdoba. Es tracta d'un dels partits de la Nations League que també són classificatoris per arribar als Jocs Olímpics de París del 2024.
Continuem amb més futbol. Demà dimarts a les 9 de la nit el Barça rep a l'Anvers de Bèlgica a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Aquest és el primer partit de Champions de la temporada i l'entrenador blaugrana Xavi Hernández ha dit en roda de premsa que té clar quin és l'objectiu de l'equip.
Passar de grup i després ja en parlarem, però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal. Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments, després quan arribem a vuitens en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar.
La prioritat, per tant, és tornar a ser competitius a Europa i jugar tal com es va jugar dissabte contra el Betis, on els blaugrana van guanyar per 5-0.
Dissabte es va veure un equip excel·lent, amb molts moments brillants. Aquest és el camí, i fins on ens dongui, està clar, no? El meu primer any, que vaig arribar a la 5a jornada de la fase de grups, no es donava, no hi havia equip per competir. L'any passat sí, vam competir, però no ens va donar per resultats. Aquest any, doncs, jo crec que ens dona per competir i també hi han d'haver-hi resultats. Per tant, és un procés, és la temporada, doncs, on volem donar aquest salt.
I aquest migdia el tècnic ha donat a conèixer la llista de jugadors convocats i en ella no hi figura Ronald Araujo.
Podríamos haber forzado mañana, pero hemos hablado y creo que no vale la pena. No vale la pena, el sábado estará ya con el equipo, ¿no? Es una semana muy buena para Ronald, para trabajar, seguir trabajando, y el sábado estará a tope ya para estar disponible en la lista.
I sobre Pedri, que també continua lesionat, Xavi ha confirmat que encara no hi ha una data concreta sobre el seu retorn, però el canari evoluciona favorablement.
Pedri va muy bien, tiene buenas sensaciones, todavía le falta un poco, fecha no te puedo dar, porque al final es dependiendo un poco de las sensaciones del jugador, ¿no? Pero lo importante es que se recupere al 100%, que esté bien, que haga buena recuperación y que esté con nosotros más que lo antes posible, lo mejor posible.
En aquesta roda de premsa també hi havia el migcampista Oriol Romeu. El d'Ulldecona assegura que l'equip està il·lusionat.
La sensació és d'optimisme, de voler d'alguna manera fer un bon any a Europa, de voler arribar a competir millor del que s'ha fet els últims anys. Crec que és un objectiu no només dins la plantilla, sinó també de club, de poder ser un dels clubs que arriba a fases finals i competeix d'una manera òptima contra equips top dins a nivell europeu. Jo crec que la plantilla està feta per això i estem preparats per a donar un pas endavant.
El partit entre el Barça i l'Anvers correspon al primer partit de Champions i arrencarà demà a les 9 de la nit des de l'estadi Lluís Companys.
I pel que fa a la Lliga, el Barça és segon a la classificació, a 2 punts del Real Madrid, després que els blancs aconseguessin superar la Real Societat per 2-1.
Els blancs van acabar remuntant un 0 en contra davant la Real Societat al Santiago Bernabéu gràcies als gols de Valverde i de Joselu. Aquesta victòria permet a l'equip de Carlo Ancelotti sumar un 5-5 a la Lliga i continuar líders amb la totalitat dels punts, 15 al casiller. El Barça ara és líder, és segon, a l'espera del que faci aquesta del Girona.
De fet, els gironins són els encarregats juntament amb el Granada de tancar la 5a jornada de Lliga. A les 9 de la nit visitaran el Granada.
Els blanquivermells viatgen amb l'objectiu d'emportar-se 3 punts més que, com dèiem, els faria recuperar la segona posició i continuar el mateix camí que van deixar abans de l'aturada de seleccions. El tècnic del Girona, Mitchell, ha confessat que li agrada com juga el Granada.
És un equip que fa moltes coses bé. L'entrenador m'agrada molt, és un entrenador que no especula res i són molt bons. Té una manera de jugar que 4 jugadors a dalt, amb molta mobilitat, molta verticalitat, és difícil d'aturar. I per nosaltres penso que hem de fer un partit molt més controlat.
Els de Mitchell sumen un 3-4 i tenen 10 punts i de 12 que es podrien convertir en 13. El tècnic madrileny no podrà comptar amb Arnau Martínez, que és baixa per lesió, una conseqüència de l'aturada de seleccions, tot i que la lesió al turmell no és greu, és més un esguins que hi l'anirà bé descansar. El seu lloc l'ocuparà Jan Couto.
I parlem també de bàsquet. El Manresa fa oficial la incorporació del danès Jonas Dore.
El danès ja havia estat en dinàmica del primer equip durant la temporada i ara ha signat un contracte per 3 mesos amb l'equip del Bages amb opció d'allargar el contracte fins a final de temporada.
I acabem amb waterpolo. Entre avui i demà, des de la piscina Joan Serra del Mataró, es disputa la fase final de la Copa Catalunya Femenina.
D'aquí una hora ha de començar la primera semifinal que emplaça el Sabadell amb el Mediterrani i la segona semifinal no arrencarà fins a 3:45 de la tarda.
Estel migdia.
Últims segons d'aquest programa per a la cultura, perquè aquesta nit, atenció, el director de cinema i músic Woody Allen inaugura el Festival de Jazz de Barcelona.
El popular director de cinema va arribar ahir al vespre a la capital catalana perquè aquesta nit i també demà actua amb la seva banda la New Orleans Jazz Band al Teatre Tívoli. Dos concerts que serveixen per inaugurar el Festival de Jazz de Barcelona. Per cert, que encara queden entrades disponibles per veure Allen tocar el clarinet.
Així que si no en teniu ja ho sabeu. Amb el clarinet de Woody Allen, que acabem l'estel migdia d'avui. Nosaltres tornem, ja ho saben, demà al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Rag i tot el seu equip. Bona tarda.